Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els fets fan mal, molt mal. A les víctimes, primer, i en segon pla, fins i tot a la societat, per conviure amb aquests monstres. I són fets tan greus que és el moment de les preguntes i també de les responsabilitats, i també polítiques. Primer, els fets. Un home de 48 anys, Teófilo L.M., electricista de professió, i des d'un petit pis al districte de Ciutat Vella de Barcelona, és el cap de la xarxa més gran de pederastes de Catalunya. Un grup de 30 homes, depredadors, van violar 25 menors d'edat entre 12 i 17 anys, captades per aquest cap de la xarxa amb regals, diners o drogues. Els fets són anteriors al 2022. Teófilo L.M. captava els menors, buscava els clients, pactava el preu, facilitava el seu pis i cobrava. Els que anaven al pis, depredadors, monstres, no sé ni com definir-los, sabien perfectament que eren menors d'edat. Hi ha 25 víctimes, 25 menors violats, on es practicaven a tot tipus de situacions sexuals que, a més, eren gravades i compartides. Una productora de pornografia infantil. Tot una barreja d'horror, brutícia i, sí, superioritat. Et violo perquè sóc gran i puc, perquè s'aprofitaven de les necessitats econòmiques, socials o d'addiccions de les víctimes. Fiscalia demana ara 107 anys de presó per Teófilo L.M., de 48 anys, que va ser detingut el 9 de juny del 2022 en la primera denúncia. I és aquí on la història de la denunciant es transforma del dolor infinit a cap a la indignació. Perquè es tracta d'una menor tutelada per la Generalitat, via la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, la DGAIA, la qual és investigada a part per l'Oficina Antifrau per irregularitats en la gestió de l'acollida residencial i les prestacions econòmiques de joves extitulats per la Generalitat. Però anem ara al tema de les violacions. La primera denúncia es va interposar quan la menor tenia 14 anys i va dir a la policia que des de feia 2 anys, quan en tenia 12, era violada i prostituïda per l'electricista de 48 anys. El monstre la va captar per internet a una nana d'extrema vulnerabilitat, la mare molt malalta i que vivia tutelada en un centre de menors públic a l'Hospitalet de Llobregat. Bona tarda, sóc a Sergi Tor i les preguntes són clares. On era el control de la DGAIA? Com un monstre pot accedir i violar durant 2 anys a una nana que ha d'estar protegida per la Generalitat i el seu govern? On eren els sistemes de protecció i de seguretat? Ningú es preguntava on anava i què li feien fer amb aquesta nana? Qui l'havia de protegir, la Generalitat, la deixava sola i desemparada. Avui l'actual consellera de Serveis Socials del Govern de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha avançat, com no podia ser d'una altra manera, que s'obre un expedient informatiu i que la Generalitat es personarà a la causa judicial oberta.
Hem de revisar tots els protocols per assegurar-nos que fets com aquests no tornen a passar mai més. Des del Departament de Drets Socials i Inclusió estem compromesos en donar la màxima transparència en aquest cas. Per aquest motiu hem obert un expedient informatiu per valorar tots els fets i identificar els espais de millora que pugui haver. També us vull anunciar que el Govern de la Generalitat es personarà com a acusació popular a la causa per poder seguir, donar seguiment a aquest cas judicialitzat.
La DGAIA està avui en el seu punt de mira de les seves actuacions. La consellera Mònica Martínez Bravo anuncia una investigació des del 2016 de com ha funcionat i anuncia canvis.
Arrel d'aquests fets també s'està qüestionant l'acció de la DGAIA durant l'època 2016-2020 sobre temes de contractació. Aquí vull recordar que el Departament de Drets Socials i Inclusió hem demanat una auditoria completa per identificar totes les accions correctives necessàries. És evident que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència necessita una transformació profunda i això porta sent evident molts anys.
Doncs repasso consellers i conselleres de drets socials des de l'any 2016. Neus Munté, Dolors Basa, Shakir El Homrani, Violant Cervera i Carles Campuzano. amb presidències de Puigdemont, Torra i Aragonès. Avui la consellera Martínez admet que és necessària una transformació total i radical. Per cert, el 2013 ja es va descobrir, també per la denúncia d'una víctima, la Casa dels Horrors de Castelldans. David Donet va superar tots els controls i durant 16 anys va acollir a 14 menors també tutelats per la Generalitat, els quals es va violar amb impunitat durant molts anys. Tenia fins i tot a casa seva, a aquesta casa d'acollida, una habitació amb càmeres, música i llit de matrimoni per consumar les violacions. Els controls també van fallar. Una situació veritablement horrorosa. I què passa aquí? Anem ja tot seguit a serveis. En quant al temps, avui mateixa tònica de la jornada d'ahir, jornada doncs benigna, amb temperatures entre 15 i 18 graus, per això sí, amb xàfecs a la tarda, xàfecs que poden ser locals i fins i tot doncs amb pedra, com va passar a Ponent al llarg de la tarda d'ahir, és la setena pedregada durant aquests dos últims mesos. Demà les temperatures seran més altes. Anem tot seguit al trànsit. Anem com s'està circulant hores d'ara per les carreteres de Catalunya. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments, de moment, no hi ha grans afectacions viàries, cues importants a destacar, sobretot punts amb més intensitat, amb més lentitud, com és el cas de l'autopista AP7, al tram de Barberà del Vallès, en sentit nord, la C-17 també, a Parets del Vallès, en sentit Barcelona, o l'entrada per la C-58 a Barcelona, entre Montcada i Torrebaró. Hi ha diferents trams, això sí, les dues rondes amb més densitat i lentitud, de moment, sobretot en sentit Llobregat, però vaja, com dèiem, en general, de moment, si més no, sense més dificultats. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cueja encara el cas de la responsable de l'administració de finques Sata Cases de Rubí, acusada d'estafar presumptament a més de 250.000 euros a 14 comunitats del municipi. L'acusada, que va ser detinguda per Mossos d'Esquadra, ha quedat en llibertat després de declarar davant del jutge que ella no era la responsable dels fets, sinó el seu exmarit. Des del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida han confirmat que la detinguda no consta entre els col·legiats i alerten que situacions com aquestes han de servir d'un toc d'atenció a les comunitats de propietaris a l'hora de contractar segons quins administradors, Yolanda Canales.
És que l'administradora d'aquestes finques no estava col·legiada. És una qüestió a tenir en compte i per diferents motius. D'entrada, perquè el Col·legi d'Administradors de Finques fa una formació contínua als seus col·legiats, tenint en compte que la legislació en matèria d'habitatge canvia constantment. Però hi ha una altra qüestió important. En cas que succeeixin casos com els de Rubí, aquests professionals tenen una responsabilitat civil en cas que es produeixi, en cas que hi hagi una mala praxi, com explica la Lourdes Ciuró, que és assessora jurídica de la Junta de Govern del col·legi.
A més de tenir la formació i la preparació necessàries perquè ho acredita el col·legi, a més té una responsabilitat civil derivada d'una eventual mala praxi. Cosa que aquesta persona de Rubí, el nostre col·legiada, és possible que no tingui cap garantia assegurada, perquè normalment són quantitats molt elevades, que un particular, un professional, no pot assumir per si sol.
I l'administradora de Rubí no estava col·legiada i Ciuró dubta que disposés d'aquesta responsabilitat civil perquè el cost acostuma a ser molt elevat. Per tant, les comunitats de propietaris afectades han d'intentar recuperar els diners per una altra via, encara que des del Col·legi de Finques es posen a la seva disposició per orientar-los i informar-los. Per tot plegat, Ciuró destaca la importància de saber escollir el professional que ha de gestionar la comunitat de propietaris. El problema, diu, és que hi ha molta confusió i davant el dubte, el millor és optar per un professional col·legiat o que estigui habilitat pel col·legi.
Persona que és administradora de finques, per poder-se dir administradora de finques, ha d'estar col·legiada, sí o sí. L'altre són persones que fan funcions de gestió immobiliària, administració de propietats, una mica cerimònia de la confusió. Per tant, aquelles persones que tinguin visquin en comunitat de propietaris o tinguin doncs, la titularitat d'immobles i volen gestionar-los, han de procurar-se un administrador de finques col·legiat.
El cert és que l'administradora de Rubí, de les finques Set Cases, està acusada d'estafar més de 250.000 euros, almenys 14 comunitats del municipi.
I avui, el 15 de maig, és el Dia Internacional de la Família. L'origen d'aquesta celebració la trobem l'any 1994. Va ser Nacions Unides qui va instaurar aquesta jornada per reflexionar i celebrar a totes les famílies que hi ha al món. Coincidint amb aquesta jornada, la plataforma Família Catalunya ONU ha reclamat a les institucions una llei de suport a la família que ja ha fet arribar a tots els diputats del Parlament de Catalunya, Mar Puerto.
Així és, en la carta que el president de la Plataforma per la Família, Daniel Arasa, ha dirigit als parlamentaris, recorda precisament la situació d'hivern demogràfic que viu Catalunya, amb una natalitat de poc més d'1,1 fills per dona, quan el mínim pel simple relleu generacional hauria de ser de 2,1. Ell mateix ho explica fent referència a la nul·la reacció dels polítics davant d'aquesta situació.
Un aspecte, que no és l'únic aspecte, però un dels que es veu més clar i que a més és dels més important cap al futur, és precisament l'existència de gent jove, de nens i després de joves. Una societat que té pocs nens i pocs joves és una societat que no té futur, és una societat sense esperança. I, per tant, no pot esperar que la gent vagi només que anéssim a una societat envellida, una societat de jubilats, no només per la producció, que també, sinó perquè aquesta societat ha d'estar articulada, que hi hagi gent jove, gent que participa, gent que té iniciatives.
Una llei de família que hauria d'abordar, per exemple, ajuts a les famílies, plantejar mesures que fomentin la natalitat o promoure la conciliació entre la vida laboral i familiar, entre d'altres.
Tenim en compte que estem en una societat hedonista que prioritza molt, per exemple, el benestar material, que prioritza el viatjar, se preocupa més, potser, de l'àmbit professional, tindre una estabilitat familiar, però això pot ser ajudat molt si des de l'administració és facilitat. Es facilita la conciliació de vida laboral i familiar. Si tots els projectes, totes les lleis, estan en perspectiva de família.
D'aquesta manera, des de la Plataforma per la Família, entenen que recolzar la família és una aportació al bé comú per la societat.
I ja que estem parlant del Dia Internacional de la Família, avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra estem parlant, doncs, de l'impacte d'embarassos múltiples, que representen un sobreesforç personal, familiar i econòmic. L'embaràs sempre és un motiu d'alegria, però quan ens diuen que tenim dos o més nadons, evidentment té conseqüències immediates quan espais i també logística. Els temors sobre el tema econòmic s'uneixen als que comporten els embarassos múltiples, que inevitablement tenen més riscos pels nadons. Aquests poden néixer abans, el pes i les incomoditats d'un embaràs que també seran majors. Doncs amb aquesta vessant mèdica ho hem analitzat darrere en COPE Catalunya i Andorra amb la Mar Puerto i la doctora Sílvia Arévalo, de la Unitat de Medicina Fetal de l'Hospital Vall d'Hebron, Mar.
Sí, ella ens ha explicat com s'afronta un embaràs d'aquest estil i les complicacions que hi poden haver. Al principi se sent un xoc inicial i després comencen ja les preocupacions.
És el que nosaltres podem parlar, una gestació del risc, que no és que tinguin un risc elevat, sinó que tenen més probabilitats de poder haver-hi complicacions. I per això són embarassos que normalment es porten en unitats especialitzades, en portar embarassos múltiples, o normalment és hospitalari, no? Perquè tenen més probabilitats de fer no? Que s'adelantin aquests bebès, que facin una diabetes, que facin alguna alteració d'atenció durant l'embaràs, i per això hem d'estar preparats per aquestes possibles complicacions que puguin aparèixer.
Ara bé, l'herència familiar o la raça són factors que influeixen en la possibilitat de tenir un embaràs múltiple. A tot Espanya, al final dels anys 90, els embarassos múltiples representaven uns 5.000 parts, mentre que l'any 2000 eren gairebé 300 i el 2020 ja van passar a ser 60. Per tant, la taxa d'embarassos múltiples en els últims anys ha baixat moltíssim.
És la capacitat de la dona de generar més òvuls en un cicle. Llavors això és el que se li diu, no, l'herència familiar. També la raça negra és més freqüent, o sigui, els bessons és més freqüent en la raça negra, és més freqüent amb edat més avançada, i és més freqüent quan has tingut més de 2 o 3 fills.
I ara ja hi ha molta més consciència que és un embaràs d'alt risc i que cal fer controls molt més sovint i tenir més cura. En aquests casos és fonamental també poder comptar amb una xarxa de recolzament sòlida que inclogui a familiars, amics i professionals de la salut.
I saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra la Paula, mare de bessons fa 8 anys. Paula, benvinguda i bon migdia.
Moltes gràcies, Sergi.
Suposo que l'alegria de l'embaràs va, en aquest cas, combinar amb la sorpresa del fet de que fossin dos.
Sí, la veritat és que va ser totalment inesperat, una sorpresa meravellosa. Bueno, doncs vam tenir la sort de que va ser un embaràs àgil, cosa que no acostuma a passar, com deu saber, que les dones, doncs, la mitjana és un any fins i tot embarassar-se, cosa que tampoc no es comenta, però nosaltres va ser bastant ràpid i vam tenir, doncs, això, aquest impacte doble.
Un impacte doble que primer és la sorpresa que parlàvem, però després també a la vegada comença una sèrie de responsabilitat, no?
Sí. Home, jo crec que la part de l'embaràs, doncs, bueno, no puc comparar perquè no tinc més fills. Jo la vaig viure bé, em trobava bé, per sort. Sí que van ser bastant prematurs perquè la setmana 33, doncs, ja es va trencar la bossa, cosa que va fer que haguessin d'estar a la incubadora durant un temps. I després, bueno, doncs, quan arribes a casa, evidentment, la feina, doncs, és doble. És exponencial, que es diu.
Sí, jo crec que és una feina de no 1 més 1 és igual a 2, sinó potser 1 més 1 és igual a 10.
Sí, home, jo que et pilla, que a més ets nou, no saps d'on ve, t'has de situar tu com a persona, com a parella, i després doncs amb les criatures, no?, que al final depenen al 100% de tu.
Va ser molt dur?
Doncs sí, realment va ser molt dur. Jo vaig llorar... Bueno, moltes vegades passa, no?, que quan estàs en un moment difícil no ets conscient, però quan surts és quan prens consciència. Doncs jo ho vaig viure així fins als 3 anys, no vaig ser conscient de lo malament que ho vaig passar. Simplement era pura execució, no? Jo coincidia amb algunes altres mares, anàvem juntes a passejar, anàvem a classes de ioga... I elles deien, ai, doncs mira, li ha sortit una dent. Com es veu això? On es veu? Com, no? Anàvem sempre doncs, accelerat sent executiu, perquè no tenies temps per parar, perquè quan no era un era l'altre. Jo crec que al principi eren una mitja de 16 biberons al dia. 16 biberons, el dia té 24... O sigui, era un no parar d'estar fent.
I va significar també un endarreriment amb el teu reingrés al món laboral?
No. No, en aquest sentit jo crec que com qualsevol altre pare. En realitat sí que és veritat que tens, no sé si en aquell moment tenies 2 o 3 setmanes més que en un embaràs normal, però sí que et diré, mira, una altra cosa que em passava en aquell temps que ara he recordat, que és que jo no li desitjava ni al meu pitjor enemic, aquest era un dels meus pensaments en aquell moment, perquè realment era esgotador. No, perquè no dormia, no menjaven, aleshores era molt farragós i era molt exigent. I després l'altra sensació que sí que recordo molt era i que em va passar, no?, de veure la mare amb trillizos i tenir les ganes d'anar i abraçar i dir, ostres, com t'admiro, perquè si amb 2 és difícil no em puc imaginar el que deu ser tenir 3 alhora. Quan tens 2 braços.
M'has parlat de molt poques setmanes que feies una mitjana de 16 biberons diaris. Tu creus que en aquestes situacions les administracions haurien de tenir també un apartat d'ajuda pública?
Sí, jo crec que jo tinc la sort de que a casa som 2, no? El pare i la mare, amb la qual les tarees sempre queden dividides. Si ets una persona que no tens suport, l'has de buscar o l'has de contractar? Perquè és que necessites aquell suport. No només és la supervivència de les criatures, que això, evidentment, és el primer, però després hi ha tot l'acompanyament, la logística necessària, la inversió que has de fer, perquè aquestes criatures necessiten molts estris, no? I més de tots els que ens ve la societat que són necessaris i que després amb el temps dius, això m'ho podria haver estalviat, no? Però en aquell moment ja només sigui temes de salut, de farmàcia, els panyals, no? No sé, els biberons, si has de donar fórmula i no pots donar pit, doncs sí, la resposta seria que si es poguessin donar ajudes, doncs respirarien millor les famílies, sí.
Paula, gràcies per les teves impressions.
Sí, de fet, és que et volia dir que efectivament, o sigui, ara tot és alegria, tenen una connexió molt especial, els sent riure, parlen, van a la mateixa, no?, van en sintonia, perquè al final són dues persones que han crescut juntes, el qual tot allò que va ser dificultat ara es retorna amb alegria i amb una connexió que tenen molt, molt especial.
Per ser una curiositat, què els hi va més, el món de l'esport o el món de la ràdio per ara?
Jo crec que de l'esport.
Va, ho dic pel pare.
Sí.
Paula, gràcies per estar aquí a migdia de Cope Catalunya i Andorra. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
I és que jo crec que el nostre benvolgut company d'esports, Quique Iglesias, coneix perfectament aquesta veu i coneix perfectament aquesta experiència. Bé, després parlarem de més coses. Anem a la publicitat, però després el Mario Quero ens donarà tots els detalls de què ha passat aquesta nit al túnel de les Glòries. Hi ha hagut ambulàncies, hi ha hagut bombers, fins i tot persones ferides. Però tranquil·litat, no ha estat en res greu. Dos minuts i t'ho expliquem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, que no el ordenador. Se irá de Erasmus.
¡Sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto. Y se avecina Tormenta. Comando.
¿Qué cree que va a ocurrir?
La Tercera Guerra Mundial.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Espectacular i vistós, simulacre. Per tant, tranquil, simulacre aquesta matinada d'un accident entre un tramvia i un cotxe a Barcelona. L'escenari ha estat el túnel de la Gran Via prop de la plaça de les Glòries. En total hi han participat 200 persones amb 50 ferits de diversa consideració, alguns d'ells atrapats a l'interior dels vehicles. Tant de bo mai passi amb la realitat, però sí que s'han de fer aquests simulacres, sobretot per saber com s'ha d'actuar en cas de que malauradament passi situacions com les relatades. Ho ha seguit el nostre company Mario Quero. Mario, bona tarda.
En aquest simulacre s'ha assajat la coordinació i la capacitat de resposta dels cossos de seguretat i emergències davant un sinistre entre tramvia i cotxe, amb una cinquantena de ferits ficticis de diverses consideracions. El tècnic de Protecció Civil de la Generalitat, Xavier Marramon, ha posat en valor l'utilitat d'aquests assajos per millorar els plans d'emergència.
A partir d'aquest simulacre el que fem és tota una avaluació posterior en què el que fem és recollir els informes de cadascun dels operatius, recollir també l'opinió dels figurants i dels observadors que participen en aquest simulacre, i a partir d'aquí doncs traiem quins són els punts forts, quins són els punts febles, i tot un seguit de propostes de millora que després incorporarem en els plans d'emergència.
En aquest accident fictici organitzat a la parada de Can Jaume Andreu, el vehicle ha envaït la zona de vies i ha baixat per la rampa del semitúnel de després de l'estació, topant-se amb un tramvia en direcció a Glòries, fet que hauria provocat que el vehicle s'incendiés. Pel que fa als ferits, alguns haurien quedat atrapats a l'interior del cotxe o del tramvia, saldant-se amb un total de 5 ferits greus, 3 menys greus i uns 40 lleus. L'han participat com a figurant posant-se a la play d'una de les víctimes.
Em toca una víctima que està inconscient, que està dintre d'un cotxe, que té una autoràgia i que té una fractura oberta de fèmur i a més segurament ha begut alcohol.
Després de la trucada d'alerta per part del tramvia han activat el protocol Pau i han realitzat les trucades corresponents al Centre de Coordinació Operativa i al 112. Tot seguit s'han coordinat els efectius del cos de bombers de Barcelona i de la Generalitat per iniciar les tasques de rescat, excarceració de les persones ferides ferides i sufocació de l'incendi. D'altra banda, també s'han mobilitzat efectius dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana per controlar els accessos i a diverses unitats del Servei d'Emergències Mèdiques. Finalment, a partir de les 5 de la matinada, els tramvies han reprès la circulació en una nova jornada de treball.
Aquesta setmana s'ha signat el Pacte Nacional per la Llengua amb algunes absències sonades, com per exemple Junts per Catalunya i la CUP. L'acord, estructural en 21 àmbits d'actuació que revisaran cada any, preveu un pressupost mínim anual de 200 milions d'euros per la política lingüística. Aquest any en concret seran 255. L'objectiu és que cada any i fins al 2030 s'incorporin 600.000 nous parlants en llengua catalana en aquest període de 5 anys. Se justifica en aquest cas a causa de que hi ha una disminució de l'ús del català. Però realment aquesta pressió perquè s'utilitza el català pot ser una bona tàctica, provoca un efecte contrari, sobretot entre els més joves, i acadèmicament a fer del català l'única llengua vehicular és la millor estratègia? Són algunes de les preguntes que hem fet avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra. Arrere en COPE, el director de la Càtedra de Polítiques Educatives de la Universitat a Camilo José Cela, Francisco López Rupiérez, un dels autors d'un estudi sobre la inversió i el rendiment acadèmic. Amb ella ha estat la Yolanda Canales.
I aquest estudi el que recull són les dades del darrer informe PISA. Els estudiants de Catalunya i el País Basc, comunitats autònomes on hi ha immersió lingüística, han registrat una davallada de 21 punts en matemàtiques i 38 en lectura, tenint en compte com a referència informes d'anys anteriors. I aquesta davallada és superior a altres comunitats on no hi ha immersió. A l'estudi es tenen en compte altres conceptes, però la conclusió és molt clara, sobretot si es compara la situació de Catalunya amb la de la Comunitat de Madrid.
Entonces, lo que vimos es que la diferencia en rendimiento escolar medido por PISA 2022 entre Madrid, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Catalana es equivalente a un año de retraso escolar.
El catedràtic Francisco López Rupérez defensa que el més important, i així ho diuen diferents informes i organismes internacionals com la UNESCO, és que l'aprenentatge en els primers anys de vida es faci en la llengua materna. Això facilita, i molt, la introducció al bilingüisme.
Si respectamos en los primeros años, los seis primeros años de primaria, el uso de la lengua materna como lengua vehicular, resulta ser que el dominio de la segunda lengua, es decir, de la lengua de la escuela, aumenta.
El problema, segons aquest professor, és que sovint s'utilitza la llengua com a eina política més que pedagògica i educativa. Recorda que hi ha un altre estudi, elaborat per investigadors catalans, que recull que aquells que han estat més anys estudiant amb el sistema d'immersió lingüística tenen un sentiment identitari més fort.
Pone en manifiesto que aquellos personas, aquellos ciudadanos, que han seguido más años de catalán en la escuela son los que han desarrollado un sentimiento identitario mayor. Eso nos da un poco una pista de cómo la lengua pueda estar siendo utilizada con una intención de ingeniería social.
I la cirereta del pastís, segons López Rupérez, és quan s'introdueix el factor socioeconòmic. Ell diu que en educació s'ha d'aplicar la mateixa premissa que medicina. No fer coses que facin mal.
I saludem a la migdia de COPE Catalunya i Andorra l'historiador Jordi Canal. Bon migdia.
Bon dia.
Per cert, com valora vostè aquest Pacte Nacional de la Llengua que s'ha signat aquesta setmana?
Bé, jo penso que hi ha moltes valoracions a fer. Globalment, jo diria que no és massa positiu, i no és massa positiu sobretot perquè és una derivació de l'actual situació de precarietat del govern de Catalunya i d'alguna manera és una perllongació del procés. Un procés que es va dient una vegada darrere l'altra que s'ha acabat, que estem ja en una situació diferent o hem passat pantalla, però que d'alguna manera alguns corol·laris i algunes continuacions del procés les tenim aquí. I aquí, en el pacte, es veu clarament que al darrere del pacte hi ha la pressió permanent dels independentistes sobre el govern. I això em sembla negatiu.
Vostè considera que a hores d'ara, quan es parla del català i de la seva utilització, hi ha un alarmisme, en aquest cas generat per interessos polítics molt partidistes, o bé considera que és una realitat aquest diagnòstic?
No, jo penso que en el diagnòstic és un diagnòstic totalment interessant. La situació del català és molt millor que la de fa 50 anys o 20 anys i els problemes no venen d'allà on es vol fer veure que venen, sinó és d'alguna manera si els joves, com es diu, no l'utilitzen suficientment. El problema no és que no se'ls hagi educat en català, tenim la immersió, que és un petit escàndol. El problema és que el català en alguns sectors, amb tanta prohibició, en tanta com s'ha fet i en tanta vigilància com s'ha fet fins ara, per alguns sectors el català s'ha convertit en una cosa una mica antipàtica. Per tant, el problema no és que la gent no l'utilitzi, sinó que la gent no vol ser forçada a utilitzar-lo de la manera que volen els nostres polítics.
En la seva primera resposta, quan ha valorat aquest Pacte Nacional de la Llengua, vostè m'ha parlat del coronari del procés. Considera que encara s'està utilitzant o que es vol utilitzar el català i la seva utilització com una divisòria ideològica?
Estem davant d'una qüestió política. Jo penso que no hi ha conflicte en general, no hi ha conflicte lingüístic més enllà del que ve, que és el que ve propiciat per la immersió i les injustícies de la immersió, no complir les diferents sentències judicials, això sí que és un problema, o la vigilància sobre els comerços, els patis. Tot això és el problema. El problema no és la llengua. A Catalunya hi ha dues llengües i, en general, les coses no flueixen. Més si no hi posem la política pel mig.
Sí, perquè l'última pregunta és, amb aquesta Catalunya de 8 milions ja de persones, vostè què faria en aquest cas per la protecció de les dues llengües oficials, tant el català com el castellà?
Home, la primera cosa és demanar a la classe política i si es vol el nacionalisme en general, que assumeixi d'una vegada per totes que el castellà també és la llengua de Catalunya. Aquesta em sembla la base. I la segona cosa que jo faria és començar a complir la llei. I, per tant, en revisar d'alguna manera aquesta imposició que és la immersió. Això em sembla elements bàsics, però aquest seria el punt de partida. I a partir d'aquí, evidentment, es poden fer totes les polítiques lingüístiques que es vulgui. Però, insisteixo, respectant la llei, per una banda, i respectant també les dues llengües que són pròpies de Catalunya. I deixar de dir d'una vegada per totes que només el català és la llengua de Catalunya, cosa que no és certa, ni avui, ni ahir, ni fa molt temps. Si partim d'això, podem començar a treballar, si es vol, en unes polítiques lingüístiques diferents on el català no sigui vist ja com una llengua d'imposició, com una llengua d'imposició.
Historiador Jordi Canal, li agraeixo la seva presència aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia.
Moltes gràcies. Fins aviat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I parlem ara d'una visita històrica, i és que per primera vegada des de la seva creació una associació de pacients amb celiaquia ha intervingut en el Parlament Europeu. L'Associació Celíacs de Catalunya ha comparegut davant de la Comissió de Peticions per denunciar la situació de desigualtat que s'enfronten les persones celíaques a Espanya i exigir una resposta europea coordinada, Oriol Soler.
demanen mesures a escala comunitària i posen en manifest la desprotecció sanitària que rep el col·lectiu celíac. L'organització assenyala que l'única manera d'abordar les grans problemàtiques de la situació passa per imposar una directiva marca europea que garanteixi el dret a la salut de les més de 5 milions de persones amb celiaquia a tota Europa. La portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya, Irene Puig, explica la petició que han fet al Parlament Europeu i destaca el greu problema d'infradiagnòstic que pateix el col·lectiu.
Des de l'Associació Celíacs de Catalunya hem demanat a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu que s'aprovi una directiva marc europea per pal·liar el greuge sanitari que pateixen les persones amb celiaquia a Europa. I demanem que hi hagi un protocol de diagnòstic homogeni arreu d'Europa.
L'entitat adverteix que entre el 75 i el 80% dels casos de celiaquia no estan diagnosticats i que aquest retard pot provocar conseqüències greus com infertilitat, limfomes o problemes neurològics. Per això, Irene Puig expressa la necessitat de millorar la formació del personal sanitari i aplicar de manera efectiva les normatives europees de seguretat alimentària.
Anem que hi hagi formació a sanitaris, formació també a manipuladors dels aliments, que realment s'apliquin els reglaments europeus de seguretat alimentària, perquè actualment els que hi ha no s'estan realment aplicant, sobretot els que són quan a l'hora de menjar amb seguretat fora de casa, que és un tema que preocupa molt al col·lectiu amb celiaquia.
Des de l'associació denuncien que un 95% dels establiments que ofereixen menús sense gluten no compleixen realment amb les condicions de seguretat establertes als reglaments europeus.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Mira, aquí 9 minuts arriba Esports Cope. Ja no l'he preguntat avui de què parlarà, perquè al menú hi ha moltes coses. Derbi i la salvació del Girona. I Joan Ballori, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Sergi, així és. Tenim un derbi apassionant aquesta nit a l'estadi de la Cornellà al Prat, perquè el Barça necessita guanyar per ser campió i l'Espanyol necessita guanyar per salvar-se. Així que hi ha molt en joc aquesta nit a Cornellà al Prat. El gol de Jacobo, ahir a última hora del Real Madrid 2, Mallorca 1, va evitar que el Barça fos campió ahir a la nit per passiva, sense jugar. Per tant, els blaugrana ho hauran d'intentar avui damunt del terreny de joc. El Barça, Ferran és baixa, operat ahir a la nit d'apendicitis. Íñigo Martínez està sancionat. A l'Espanyol torna Omar. Arriba per la cita Pol Lozano. Hi haurà uns 33.000 espectadors a l'estadi de Cornellà al Prat. No s'omplirà, però hi haurà una boníssima entrada i hi haurà també moltes mesures de seguretat per evitar que es repeteixi el que va passar fa dues temporades, aquella invasió de camp per part de seguidors radicals de l'Espanyol quan el Barça es va proclamar campió de Lliga. De seguida estem amb tota la prèvia del derbi, s'està fent ara mateix molt a prop de la ràdio aquí a Barcelona el dinar de directives, estarem amb les últimes hores dels equips protagonistes, el derbi pràcticament ocuparà tot el programa i també parlarem, evidentment, com deies, del Girona, finalment salvat ja matemàticament després de la derrota del Leganés ahir 3-0 al camp del Villarreal.
Molt bé, doncs interessantíssim. El derbi, l'última hora, aquest Espanyol-Barça. Un derbi sempre és un derbi i aquest encara més. Joan, t'escoltem.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Arriba Línia Cope a les 3, l'inici del programa de la tarda. 3 i 5, Esports Cope amb l'última hora del gran derbi futbolístic. Aquesta nit, Espanyol-Barça. Permanència i títol de Lliga en joc.